Les 5 de la tarda, des de Ràdio Estel. Us desitgem bon Nadal.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, degut al programa especial Eleccions, la cantata del diumenge s'emetrà a 6:15 de la tarda.
Què és el Nadal? Un regal? Un brindis? Un floquet de neu? Què és el Nadal? I tu m'ho preguntes? El Nadal ets tu. Cava Jaume Serra. El Nadal ets tu.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, què tal estan? Ens plau de retrobar-los al nostre programa Església d'Urgell, el magazín d'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. Avui, a la secció Sal de la Terra i Llum del Món, els oferirem una realitat que de manera continuada des de l'any 2011 se celebra a la catedral de la Seu d'Urgell la nit de Nadal, el cant de la Sibil·la. N'aprofundirem amb en Lluís Obiols i la Laura de Castellet. Com cada setmana, ens arribaran les darreres notícies diocesanes i també les properes dades d'agenda. No hi faltarà l'espai del testimoni personal de vida cristiana que avui hem demanat al Josep Casanova. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució. L'Àlex Alsina és a la taula de control. I Maria Marín, qui els parla. Comencem. El 24 de desembre del 2011, la catedral de la Seu d'Urgell va recuperar el cant de la Sibil·la després de 500 anys, aproximadament. Enguany, la nit de Nadal es tornarà a cantar a la catedral en la versió pròpia de la Seu d'Urgell. En parlem amb la Laura de Castellet, historiadora i Sibil·la, i en Lluís Obiols, també historiador i organista. Els saluden, Laura de Castellet, bona nit, gràcies per ser aquí.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
I també Lluís Obiols, gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Endavant. Doncs ara és apassionant parlar d'aquest tema, crec. A una servidora li troba. Aleshores, anem a situar-nos, doncs, com va sorgir aquesta idea, aquest pensament de reincorporar el cant de la Sibil·la a la nostra catedral d'Urgell.
Bé, per una banda, hem de tenir en compte que just en aquell moment, el 2011, teníem un ambient molt propici. Just l'any abans, la UNESCO havia declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, el cant de la Sibil·la, per la seva interpretació continuada durant una colla de segles, i es va generar un ambient molt socialment, fins i tot molt favorable. A més, a nivell local, hem de tenir en compte que feia un temps que mossèn Xavier Parés, el rector de la catedral, havia fet la seva tesi sobre l'Ordinari d'Urgell del 1536, que és el document on es recull la melodia i el text propis de la Seu. Per tant, l'ambient hi era, i el detonant va ser una casualitat, una trobada amb la Laura i amb el Climenç Miró, per allà com a nexe d'unió, que va fer que ens poséssim un dia en una visita a la catedral, a l'orgue, a l'harmònium de Sant Miquel, al començament, sí, i comencéssim a pensar que estaria molt bé fer el cant de la Sibil·la propi d'Urgell a la catedral d'Urgell.
Uh-huh. Aleshores, ens podríem situar en el cant de la Sibil·la pròpiament, i podríem explicar, tu, Laura, doncs, si et sembla, què és i en quin sentit té en la litúrgia cristiana, vaja.
Mira, el cant de la Sibil·la és antiquíssim, perquè la tradició dels oracles de la Sibil·la, o sigui, una Sibil·la és una profetessa, diguem-ne, i en la tradició clàssica romana, i també grega, doncs hi havia aquestes dones, a vegades també hi havia oracles, homes, que anaven desxifrant el futur d'una manera així, una mica encriptada, en forma sobretot poètica. I hi va haver una Sibil·la que es va fer molt famosa, que és la Sibil·la Eritrea. Si aneu al Vaticà, a la Capella Sixtina, és una de les Sibil·les que hi ha representades, perquè està admesa per la historiografia cristiana. I aquesta es va fer especialment famosa perquè tot el que vaticinava resulta que es produïa.
Sí,
eh? Llavors, esclar, la gent li feia cas. I algunes de les seves profecies acabaven sent tan certes que acabaven sent llei. I això és important perquè vol dir que per la gent del poble, la gent de l'imperi romà, quan li deien això és profecia sibilina, això és sèrio, això ha sortit al BOE, per entendre's.
Sí.
Llavors hi va haver un d'aquestes profecies que anava dient una sèrie de cataclismes que podrien venir, això ve de tradició apocalíptica, i estan en vers, i l'acròstic, és a dir, la primera lletra de cadascun dels versos, si te'l llegeixes de dalt a baix, en grec, que era la lletra que estava, la llengua en què estava escrit, hi posa Jesús, fill de Déu Salvador. Uh-huh. De manera que es va entendre que la Sibila havia profetitzat la vinguda de Crist. Uh-huh. I que es diria Jesús, i que seria fill de Déu i Salvador dels homes. I aleshores, en aquest context, es va anar incorporant en la patrística antiga i, sobretot, el va incorporar Sant Agustí a la ciutat de Déu, que això ja, literalment, va a missa. I aleshores, dintre d'això, de què aparegués amb els textos d'Agustí, després es va popularitzar amb uns discursos post-agustinians del bisbe de Cartago. Aquests discursos eren en contra dels pagans i d'alguns heretges, i com a discurs contra el paganisme, diguem, per convèncer els pagans se'ls deia, veieu, és que les civiles fins i tot havien vaticinat l'arribada de Crist. I llavors es van anar fent populars. I és, anava a dir, és possible. No, de fet, és cert que aquests textos, aquests discursos, van arribar a Catalunya a través de la Seu d'Urgell, al segle IX, després dels problemes amb el bisbe Fèlix, entre tota una tropa de nova litúrgia, i porten els textos agustinians. Quan passen a ser cantats, no ho sabem del cert, però sí que al segle IX ja apareix la Sibila cantada en l'entorn de la litúrgia de la nit de Nadal. També durant un temps apareix també a Pasqua. I es troba, en primer lloc, a l'entorn català pirinenc, a Ripoll, i jo crec que és a través de la Seu d'Urgell, però al cap de dos dies ja apareix a tot Occitània, i després, amb el temps, de Catalunya i d'Occitània s'escampa a França, a Itàlia i, sobretot, a Castella, també, on es va fer molt popular. O sigui que l'origen és aquest.
Això representa que el poble això ho va anar fent seu,
sí,
o no?
Sí, de fet, la missa de Nadal era una missa llarguíssima, perquè és la missa de les matines de Nadal, o sigui, comença a les 12 i es diu missa del gall perquè acaba quan sona el gall, quan canta el gall. O sigui que, vamos, per distreure el personal, durant tantes hores havien de fer una mica de teatro. Sí. I llavors s'anaven incorporant diversos personatges que anunciaven la vinguda de Crist, que això era la processó dels profetes, i bueno, hi havia diversos actes això més o menys distrets dintre de la ideologia del moment, i de tota aquesta gent que anava apareixent, la Sibila, a més, cantava, i jo crec que el començament hauria ser també, a part d'impactant, hauria ser atractiva, perquè les dones no podien aparèixer cantant a missa. Llavors, el paper de la Sibila el deuria fer un home, segurament un mossèn. I, esclar, veure el mossèn amb una perruca i fent veu de falset deuria ser prou divertit. Però, vaja, el cas és que, per mèrits propis, la Sibila, de tota aquesta parafernàlia de la nit de Nadal, és l'única que ha quedat, i el poble se l'estima molt, abans i ara. I en els llocs on ha pervingut, com és a Mallorca o a l'Alguer, vaja, no treguis la Sibila, és un signe d'identitat.
I diu que sempre ho cantava, o hauria de cantar una dona. Quan se sap aproximadament quan va ser que es va signar el cant, o ja ho va poder fer la dona?
És possible que al principi de tot ho fessin dones, després que també ho anessin assimilant mossens. Consta que es cantava també en alguns monestirs femenins, sí. Per tant, allà era evident que ho feia una dona, i amb el temps ho acaben fent nens.
També.
perquè és una veu blanca, per tant, una veu de timbre femení, però que la pot fer un nen.
I dintre del que són monestirs, catedrals, doncs hi havia tots aquests escolans, que alguns doncs, també estudiaven, preseminaristes, per dir-ho així.
Lluís, quanta gent hi col·labora per fer-ho possible? Ja sabem la Sibil·la, però també tu ets organista i tens un cor nombrós.
Sí, el cor és un dels elements que segurament porten més feina, però et donen una mica més la funció que pensem que ha de tenir la reintroducció del cant de la Sibil·la com a acte litúrgic i com a acte cultural, amb una implicació social que pensem que hi ha de ser, i si no, segurament no té sentit el que estem fent. El cor es munta expressament per a la representació i, per tant, és un cor amb el qual hi ha gent molt diversa, gent que canta amb altres cors, gent que no canta amb cap altre cor, per tant, simplement ve a cantar el cant de la Sibil·la, i és un cor que està oscil·lant sempre al voltant de les 20-30 persones. A partir d'aquests nombres, aproximadament, hi hem de sumar, evidentment, la Sibil·la, i, evidentment, només faltaria el clergat de la catedral, mossèn Parés, també d'una manera molt, molt, molt decisiva, i també els seminaristes que participen amb l'acompanyament de la Sibil·la. Em sembla que la Sibil·la el que s'intenta fer, per una part, per donar una certa espectacularitat, però per una altra part, per rememorar una mica aquests actes litúrgics, en podríem dir pre-Vatica II, que és un, sí, és un element que estèticament pensem que és molt atractiu i que ens rememora aquella època que la majoria ja no hem vist. El que fem també és que aquests seminaristes acompanyin com a turiferaris i també amb els cirials i amb els bordons del capítol de la catedral acompanyin la Sibil·la.
La direcció artística la portes tu?
La direcció és una cosa una mica mancomunada entre... Bàsicament, hi ha, crec, quatre persones que són clau, que són, evidentment, la Laura, la Sibil·la. Sense Sibil·la no podríem fer cant de la Sibil·la.
Sí.
Mossèn Parés, com deia, perquè és fonamental i part amb un entusiasme des del primer dia extraordinari. La Sònia Lanau, que és la directora de l'Escola Municipal de Música. L'escola ens ha ajudat sempre també a muntar els assajos, incorporant també alumnes de l'escola, que és un element que crec que hem de valorar molt positivament.
Molt.
A la Sibil·la hi tenim una colla de gent de 16, 17, 18 anys que estan participant activament amb el cor. I això pensem que és fonamental, i jo. I, per tant, una mica entre aquests quatre intentem tirar endavant tot el que impliqui l'organització.
A veure, la Sibil·la que canta cada any... Què diu el text, una mica per sobre? Perquè vostè, això, tu ho saps de memòria, no?
La Sibil·la, el text de la Sibil·la pot tenir unes certes variants, depèn del lloc, i més o menys totes venen a dir el mateix, és la vinguda de Crist. O sigui, pensem que en el moment en què es recupera, en el moment en què apareix la Sibil·la, que es recuperen els versos sibil·lins al voltant de l'any 1000, és un moment, diguem-ne, d'una certa moda apocalíptica, que s'espera la segona vinguda de Crist, etc. I la primera estrofa, el que diu, és un rei vindrà perpetual vestit de nostre cant mortal. És a dir, vindrà Déu fet home i vindrà per sempre, perpetual. Sí. Aquest és el primer missatge. Després venen tota una sèrie de desgràcies, que aquí doncs hi ha la tradició, això, la tradició apocalíptica. L'apocalipsi és un gènere literari en la literatura hebrea, i per tant doncs hi ha una sèrie d'elements que han de sortir, i comença a explicar tot el que hi haurà de dolent, tant a nivell natural, doncs, que hi hauran incendis, inundacions, terratrèmols, tsunamis, tot això, com també a nivell personal, que el que et ve a dir és que el món es tergiversarà. Hi ha una estrofa que a mi m'agrada molt, que diu: los puigs i plans seran iguals. És a dir, allò que estava a dalt anirà baix, i allò que estava baix anirà a dalt. I ho diu com a metàfora de la condició humana, no només físicament. I, és clar, hi hauran una sèrie de canvis profunds. I entre estrofa i estrofa, el cor ens va recordant lo jorn del judici parrà, és a dir, apareixerà qui haurà fet servici, qui haurà fet un bon servei,
clar,
el dia del judici estarà allà davant.
Per tant, té un missatge plenament plenament actual, també.
Correcte.
En el sentit de que ens convoca a una conversió contínua, no, Lluís?
Sí, sí, actual i atemporal, podríem dir.
Sí,
un missatge, bàsicament, el que ens deia ara la Laura, és veure qui ha fet servici. O sigui, en funció de l'actuació de cadascú, es valorarà i es pagarà quina és l'actuació que ha fet cadascú amb el seu món.
Sí, sí. Ho hem de deixar aquí, malauradament, perquè el temps corre, però agraïdíssims per la vostra col·laboració, Lluís Obiols, gràcies. Laura de Castella, molta gràcia per haver-nos apropat tan bé el significat, sentit que té el cant de la Sibil·la. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara, com els hem anunciat, donem pas a les notícies diocesanes que ens arriben, com cada setmana, amb la Patricia Navas, a qui saludem. Hola, bona nit.
Bona nit.
Patricia, endavant.
Gràcies. Monsenyor Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, va obrir solemnement la Porta de la Misericòrdia de la Catedral de Santa Maria d'Urgell al migdia de diumenge passat, 13 de desembre, i així va obrir simbòlicament també l'any de la Misericòrdia a la diòcesi d'Urgell. A la mateixa hora s'obrien les portes de la Basílica del Santuari de la Mare de Déu de Núria, del Sant Crist de Balaguer i de la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors. El dia abans, al migdia, el mateix arquebisbe i copríncep la va obrir a la Basílica Santuari de la Mare de Déu de Meritxell a causa de les eleccions comunals de diumenge passat a Andorra. La celebració començà a l'entrada de la catedral, on l'arquebisbe va recordar als fidels presents que Crist és la porta que ens obre i regala la bondat i la misericòrdia de Déu. Junts van pregar i després d'empènyer les portes, Monsenyor Joan Enric va entrar portant els evangelis i encapçalant la processó amb el cant propi d'aquest any, Misericordes sicut pater, misericordiosos com el pare, seguit dels canonges, sacerdots, religiosos i els fidels. A l'humilia, l'arquebisbe va explicar la significació d'entrar per la porta i esdevenir portes per als altres, i explica el significat de la paraula misericòrdia. És el nom de Déu, que alhora ens crida a viure-la nosaltres duent a terme el manament de Jesús, sigueu misericordiosos com el Pare Celestial, i això en la vida personal de cada cristià. Repassar també breument les 14 obres de misericòrdia corporals i espirituals que són un compendi de la vida compromesa del cristià. Finalment va demanar que tinguéssim molt present la Mare de Déu, a qui està dedicada la catedral, ja que ella és la reina i mare de misericòrdia, com diem a la Salve, i li demanem que giri vers nosaltres aquests ulls seus tan misericordiosos. Al final de la missa, l'arquebisbe va dispensar a tots els presents la benedicció papal per concessió del Papa Francesc i tots van cantar amb devoció la Salve Regina. Els fidels podran guanyar la indulgència plenària una vegada al dia durant el jubileu extraordinari de la misericòrdia, aplicable també en sufragi dels fidels difunts, complint les condicions acostumades. Els ancians, els malalts i tots els qui per causa greu estiguin impedits també podran guanyar des de casa la indulgència plenària, tot pregant i oferint els dolors i sofrences de la seva pròpia vida. Dissabte passat, dia 12, el poble i la parròquia de Penelles, a la comarca de la Noguera, va acollir la celebració de la patrona dels esplais del Lleure, la Mare de Déu de l'Alegria. Cap al migdia, les campanes van convocar els fidels i els infants de l'esplai de Penelles, la Freixa, a la plaça de l'Església, d'on s'iniciaria una petita processó per acompanyar la imatge de la Mare de Déu que es venera a l'Església. A l'acte s'hi van fer presents, a més dels infants i monitors de la Freixa, alguns membres de la família Raic de Molins de Rei, que van regalar la imatge, un bon grupet de fidels penellencs acompanyats pel seu alcalde i per part de la Fundació d'Esplai Santa Maria de Núria, el seu president. L'Eucaristia va ser concelebrada pel conciliari d'aquesta fundació, mossèn Joan Pau Esteban, el rector de la parròquia i el conciliari dels escoltes, mossèn Jaume Mayoral, i la part musical la van oferir els membres de l'àmbit de la fe de la Fundació. La tarda del diumenge passat, la Càritas Parroquial de Puigcerdà va celebrar el tradicional quinto anual, que un any més ha estat un èxit. El comerç de Puigcerdà, amb la seva desinteressada col·laboració, ha fet que els lots tinguessin una qualitat extraordinària. El públic assistent va gaudir d'una tarda molt entretinguda i va aconseguir, amb la seva presència i contribució econòmica, ajudar les famílies de la comarca més necessitades. Aquest quinto és l'aportació més important que rep la Càritas de Puigcerdà. S'han recaptat 3.500 euros per ajudar els que més ho necessiten. Dimarts passat, dia 15, el nostre arquebisbe Joan Enric, per expressa delegació de l'arquebisbe castrense Juan del Río, va administrar el sagrament de la confirmació a 90 alumnes de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn. Monsenyor Vives, en la seva homilia, exhorta els presents, però especialment els confirmants, a fer honor del nom de soldats de Crist, a viure en plenitud la vida cristiana i especialment en aquest any de la misericòrdia i a practicar les virtuts enmig de la seva tasca de servei al país i a la defensa de la pau. A la missa es va tenir un record de pregària pels dos policies nacionals recentment assassinats pel terrorisme a Kabul. En acabar la celebració, el coronel de l'acadèmia obsequia el nostre bisbe amb l'escut de l'acadèmia i ell obsequia els confirmats amb un llantió de la pau de fusta d'olivera fet pels cristians de Terra Santa.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Bona nit, Josep Casanova.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i també per voler-nos oferir aquest testimoni de vida cristiana. Jo li demanaria, si hi ha hagut algun moment en la seva vida cristiana, doncs que vostè hagi tingut consciència de dir el que jo visc o el cristianisme marca la meva vida. Li ho recorda?
Bé, fas una pregunta de que ha de dir un moment concret i jo personalment no el tinc present. Jo parlaria més de que, com a cristià, potser la meva vida és com un procés, com un aprenentatge de ser creient, no? Jo em considero un aprenent de creient, amb les pujades i baixades i amb els més i els menys. Sí que una cosa que m'ha marcat molt a la vida és, una, el testimoni dels meus pares, persones, diríem, molt generoses, molt autèntiques, molt sacrificades, i això sí que és una cosa que marca. Després, una altra cosa, també, jo he estat educat a l'escola salesiana, i això, doncs, pues, Don Bosco i Maria Auxiliadora deixa empremta, també. Però després, a la vida, és quan vas madurant a fer, no? I vas fent els teus processos, ja més i menys. Claro, arriba un moment que comences la mística, en cert, del creient, comences a entendre. Jo, quan algú a vegades em diu és que jo no sóc creient perquè no crec en els capellans. I jo li dic, pues, ja això ja ho he superat fa molts anys. Perquè, si no, ja seria, no seria, potser seria apòstata. Dic, no, això ja ho he superat. És aquest procés de la vida. I descobrir l'Evangeli, de mica en mica, confrontant-lo amb les dificultats de la vida, perquè la vida, quan tens dificultats, és quan llavors busques l'espiritual, busques que Déu t'ajudi, i és quan es va creant aquest procés, diríem, de maduració o de creixement en la fe. No tinc un moment concret, però sí tinc una vida com un procés.
I què representaria, si hagués d'explicar-ho? Com li demano, el fet de ser cristià per a vostè, és a dir...
Jo, per ser cristià, entenc que és un compromís. Uh-huh. O sigui, els activistes de la societat haurien de ser els cristians. No té sentit, no li trobo la meva o sigui, el meu credo, jo crec, sense un compromís social, em costa d'entendre'l. Em costa de creure. Jo no puc, em costa molt de dir jo crec perquè crec que el que diu, quan diguem el credo, jo crec perquè quan el missatge que descobreixes de l'Evangeli, amb molta pregària, perquè la pregària moltes vegades el que fem és xerramec, a vegades ens falta més silenci, més reflexió, i això a la teva vida acompanyat és el que en certa manera dona aquesta dimensió de dir creure és complicar-se també la vida. Jo diu, gràcies que crec, pues no pateixo tant, no sé, no li trobo utilitat. Però també és el que dona sentit a la vida. Si a mi aquesta vida sense la creença no li trobaria massa sentit. No sé, no trobaria... Crec que no tindria sentit.
I com diria vostè que el cristianisme, o l'evangeli pròpiament, informa la seva realitat quotidiana? Allò, mentre que treballa, vostè porta Càritas sí. d'Urgell com a director voluntari. Com ho...
Sí, això és una cosa que és una experiència, no? I, clar, jo que porto, pues, no sé, quasi 15 anys com a voluntari de Càritas, i a vegades pues, em desespero, em desanimo i em cremo i tot això. I una cosa que m'ha fet descobrir a base de la reflexió evangèlica és que jo no estic de voluntari, jo estic en missió eclesial. És una missió que tinc, que la desenvolupo amb aquesta activitat, com pot haver un germà meu que la pot fer com a catequista, i un altre ho pot fer, però tot el creient té que tindre aquest sentit de missió. És que si no convertim el anar a missa com un consumisme, consumim la quota setmanal d'una missa i hem acabat. Això no té sentit. Crec que no té sentit. O sigui, ha d'impregnar el nostre fer i amb el nostre estil de viure. Jo no puc viure, no té sentit, amb unes certes luxes i amb unes coses que dius això no quadre. I tot això ho vas assumint de mica en mica, ho vas descobrint. I llavors, el fet d'haver descobert que jo tinc un sentit de missió, que en certa manera és la mística, em fa de que llavors ja trobo la meva força, doncs la trobo en l'esperit. Ja no necessito que em diguin que bé que ho fas. Ja no em fa mal que diguin que malament que ho fas. Vol dir de que... he fet com una conversió, he fet com un procés. I aquesta és la meva.
I, finalment, doncs, com transmet aquesta experiència a les persones que l'envolten?
Quan algú em diu, com ho diu molta gent, i per què fas això? Per què dediques tant temps?
A Càritas, Urgell.
A Càritas o el que sigui, dic, perquè sóc creient. Si no fos això, no tindria per mi raó de ser tot això que faig. Costa molt, també, avui dia, doncs, com nosaltres transmetem el nostre missatge. I avui dia s'ha anat un món tan carregat d'imatges, d'informació i de pensament únic, etc etc. Crec que avui dia hem de buscar molt la coherència de lo que fem amb lo que diguem. I amb això coincideixo amb el Papa, no m'invento res de nou.
Sí.
Però crec que en el segle XXI, en el segle que estem, és important. Missatge, missatger, han d'anar junts. Llavors jo tinc que ser molt coherent, em tinc que replantejar molt, i tinc que replantejar també el que fa Càritas, que sigui coherent amb el missatge evangèlic. Perquè si perdem aquesta coherència no podem evangelitzar.
Sí. Ho hem de deixar aquí, Josep. El felicitem, com no, i endavant.
Però dic una cosa, jo sóc un pobre creient i em sento identificat amb el poble de Yahvé, aquell poble de la Bíblia, que era un tan trasto, tan desastre, doncs jo sóc una mica així. Però això és la meravella de l'Evangeli, no?
I tant que sí. Gràcies per aquesta meravella que intentem de viure tots plegats, cristians.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
I ja per acabar el nostre guió, donem pas a l'agenda propera, que ens arriba, com cada setmana, a través del Daniel Betriu, a qui saludem. Bona nit, Daniel.
Bona nit, Maria.
Endavant.
Aquests dilluns i dimarts, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, tindrà lloc una trobada amb el nostre bisbe Joan Enric dels Preveres, recentment ordenats, i dilluns, recés de Nadal per als Preveres d'Urgell. Aquest dimarts, dia 23, a les 12 del migdia, es durà a terme al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell la recepció nadalenca del copríncep episcopal Monsenyor Vives al poble andorrà. Aquest dijous, dia 24, a les 12 del matí, a la Cúria Diocesana, felicitació nadalenca amb l'arquebisbe i homenatge a la figura de Domènec Moliner, president de la cooperativa del Cadí des del 1930 al 1980. Pare d'una família cristiana i laic cristià. El seu fill, mossèn Enric Moliner, farà una xerrada versant sobre la figura del seu pare. Aquest mateix dia, a la nit de Nadal, a la catedral de la Seu d'Urgell hi haurà el cant de la Sibil·la, amb la Laura de Castellet, i a continuació la missa solemne del Gall, presidida pel nostre bisbe Joan Enric. Diumenge vinent, festa de la Sagrada Família a 12:15, missa a la residència de les religioses de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell i renovació de la consagració de les famílies.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.